9 i 20 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Joan Alsina, Jordi Piella i Josep Maria Balcells, molt bon dia als tres.
Bon dia.
Tenim diversos temes sobre la taula per tractar avui. Jo voldria començar amb les declaracions que va fer ahir el rei quan va abandonar la clínica on va ser operat després de l'accident a Botswana. Va dir textualment: ho sento molt, m'he equivocat i no tornarà a passar. Va demanar aquestes disculpes a la sortida de l'hospital d'on ha estat donat d'alta ahir, després de la polèmica que ha ocasionat la seva participació en una cacera d'elefants a Botswana. Coneixem de sobres el cas. Bàsicament els voldria demanar què els sembla aquesta frase, aquestes declaracions que va fer després de la sortida, i si consideren que la monarquia ha de fer un replantejament molt fort després dels diversos casos que encadena. Podríem parlar del cas Urdangarín, del net del rei que es dispara accidentalment al peu, i ara veiem, on ens assabentem després d'un accident, que el rei es dedica a anar a Botswana de tant en tant a matar pobres elefants, que no tenen cap mena de culpa. Qui vol començar? Joan?
Jo mateix. Jo vaig veure les declaracions del rei, sense saber que les havia fet. Vaig posar la tele ahir per la tarda i el vaig veure sortint d'allà de la clínica i posant aquella carona de noi bo. I la veritat és que la sensació que em va donar és: ostres, el meu fill està sortint per la tele i m'està demanant perdó per alguna cosa. Perquè realment la frase, la cara, l'actitud són absolutament infantils. Vagi per davant que valoro positivament el fet que demani disculpes. El que crec que caldria aclarir per part del rei o de la Casa Real és el motiu pel qual demana disculpes, perquè se me n'ocorren molts. Demana disculpes per el fet aquest dels elefants i haver-se fet mal matant bèsties a un preu brutal en un entorn de crisi on els seus súbdits passen moltes carències. Es va equivocar per, en comptes d'estar al peu del canó quan ens estaven robant una companyia puntera a Argentina, doncs haver estat defensant el bastió. Demanava disculpes pels desmans dels seus gendres, demanava disculpes per totes les coses no aclarides de la manera de funcionar de la família real. Exactament per què demanava disculpes? Això seria bé que ho deixessin clar. Però en qualsevol cas, no recordo haver sentit a ningú polític d'aquest país en els darrers anys demanant disculpes per coses molt més flagrants i molt més importants de les que ha fet el rei. Per tant, d'entrada, valoració positiva, no?
Josep Maria?
A veure, jo voldria recordar que, pel que s'ha sabut, després de l'incident que ha portat tantes reaccions negatives en la ciutadania i en l'opinió pública, hi va haver una mena de comitè de crisi que va estar preparant la resposta estratègica. I no hi ha dubte que dos elements concrets d'aquesta estratègia per reparar el problema va ser: un, el dinar de 3 hores que va fer la reina amb el rei després d'unes visites llampec que ni tan sols potser a la primera va veure el rei, sinó que només va veure els metges. Per tant, que hi ha un problema de parella real, doncs, greu al mig de tot això.
Mai millor dit, no? Real.
Sí, real, real. Real i real. I l'altra és l'excusa, l'excusa pública que va fer. A partir d'aquí es genera, a partir de l'estratègia d'aquests comitès de crisi, una reacció favorable, sobretot en els mitjans de comunicació, en els partits polítics, o quins reis tan macos que saben demanar perdó. Jo realment vaig tenir la impressió, això, a veure, un atac no s'esborra amb purpurina artificial, vull dir, que és una mica el que a mi vaig tenir la impressió que feia. Ja està bé que ho faci, ja està bé que ho digui, però el problema de fons continua existent, i per tant, doncs, aquí hi ha un problema que la ciutadania, més que la Casa Real, jo no sé si la Casa Real s'ha de plantejar moltes coses, però jo penso que són els ciutadans d'aquest país els que ens hem de plantejar moltes coses. És a dir, no sé si canviarà res a partir d'aquest moment. Estic segur jo que els republicans, doncs, continuarem, doncs, això no ens servirà, i continuarem defensant que a la llarga ens hem de plantejar una alternativa de sistema polític, i els monàrquics, doncs, ja en tenen prou potser amb aquesta excusa. I uns altres potser aspiren que hi hagi una successió ràpida amb el príncep que pugui esborrar d'alguna manera aquesta relliscada important que ha tingut el rei. Però els problemes de fons hi són, i la veritat és que no els hauríem d'amagar, sinó que hauríem de dir això hi és, i aquí hi ha un problema d'exemplaritat del rei per una banda. Jo recomanaria avui un article a la contraportada del País de la Maruja Torres, que demana disculpes als animals de la selva, que han quedat viudos i orfes, potser, per les matances del rei. És extraordinari la ironia de la Maruja Torres en aquest article. Però vull dir, els problemes de fons hi són, i que això és un incident que pot ajudar a passar la maroma en aquests moments, però que portarà cua.
Jordi.
Bueno, jo penso que de arrepentiment... disculpes està bé, però no està arrepentit, és a dir, és un... no té arrepentiment, és clar, li han fet dir això, li ha costat una mica, però bueno, com que té morro suficient per dir això i quatre coses més o les que vulguis, doncs evidentment ho va fer-ho molt bé, i la veritat és que sí que és veritat que semblava el meu fill demanant-me perdó quan tenia 10 anys per una trastada que m'havia fet, però a part d'això, va quedar bé, la imatge i tot això es veu molt fingida, i el que a mi em dol més de tota aquesta història és que realment ens n'hem enterat perquè es va trencar la cadera, però si no ens enterem de res. Quantes vegades hi ha anat ell, el fill, perquè el fill també li sapigut que ha anat a esquiar en plenes dies laborables, després agafen el mes d'estiu perquè tenen dret a un mes de vacances i així tot el dia... Vull dir, aquest ritme de vida a nosaltres crec que no es convenç. Jo a mi m'agradaria saber si de tots els rumors que estan corrent per tota la ciutadania, especialment per Madrid, són certs o no. És a dir, ara surt un sonat que diu castellà, que caça igual que ell, dic que això està molt bé i que tal, surt el cosí defensant-lo, i surt ara es veu un magnate siri.
És el que li va pagar representar
que
el viatge,
que
no?
Que diu que li va pagar, sí. Estaven a Los Albertos en allà o no estaven? Perquè corre el rumor per Madrid de que els qui realment van pagar les caceres van ser Los Albertos. Per la qual i recordem que Los Albertos són els que no han anat a la presó amb un auto del Tribunal Suprem. És a dir, que és el que paguen Los Albertos cada any perquè no entrin a la presó? Però tot aquest joc sí que m'agradaria saber-lo. És a més d'aquests dos, perquè, vull dir, a part de la relació personal que puguin tenir el rei o la reina, que és un tema que no em preocupa, realment, vull dir, quantes vegades hi ha anat el fill també? Perquè el fill també hi deu haver anat. I qui està pagant totes aquestes estructures? En fi, em sembla el famós avió que va tornar, van amb avió privats, tornen, en fi, tot és molt rocambolès i te n'enteres perquè s'ha fet mal. Si no, no t'haguessis enterat i seguirien igual. Quantes coses fa més, que no crec que només es dediqui a caçar aquest home, a fer moltes més coses. I clar, treballar quan treballen. Clar, ens estan robant una empresa argentina i ell, segons diu el Rajoy, és el màximo aspirante o màximo del màrqueting espanyol por ahí. Pues, coño, no s'està fent cas ningú, pues, potser que ells es moguin una mica, no? Vull dir...
Sí, les primeres declaracions que fa després de l'expropiació de YPF són lo siento mucho, me he equivocado, no lo volveré a hacer. En aquest sentit és bastant lamentable, no? Ara que comentaves això de qui paga, no? Sembla que al final lo important és qui paga això, no? Lo important és qui paga. Jo recordo, vaig estar treballant un temps en una empresa americana, no? I a les empreses americanes i en els grans bufets i a les grans auditores hi ha sempre un departament que és el departament de compliance, no? Que és el departament que el que fa és dirimir sobre els conflictes d'interès de qualsevol persona de la firma. El departament de compliance ens deia, ens dedicàvem a invertir, per tant, hi havia gent que a vegades volia fer-nos regals, no? I el departament de compliance deia, escolta, qualsevol regal que passi de 50 euros l'heu d'enviar a Londres. I qualsevol regal que et feien de més de 50 euros agafaves i l'enviaves a Londres. Per què? Perquè se suposava que podies estar influït pel regal i potser doncs, prendre alguna decisió contrària als interessos de la firma. I això està perfectament entès i això està perfectament extès en el món professional. Resulta que al nostre rei li poden pagar una cacera que val més de 30.000 euros, qui sigui, i no passa res. Escolti'm, això és un obsequi que hauria d'estar més que justificat, perquè per la importància de l'obsequi podria influir efectivament en la manera d'actuar del rei o de la gent que té al redador. Per tant, no es pot tractar amb aquesta frivolitat qui ho ha pagat o qui no. Si ho ha pagat ell o no, crec que és el de menys. El greu de veritat és que li hagi pagat algú. Li ha pagat per què? Quin és el motiu que fa que li paguin al rei un divertiment d'aquest estil? Crec que la manca de rigor i la frivolitat que envolta a la Casa Real és magnífica. No? Una cosa que ens costa 9 milions d'euros l'any hauria d'estar absolutament fiscalitzat. Hauríem de saber, vamos, al minut, què és el que passa, quantes hores de feina es devenguen i efectivament es compleixen, i per fer què? I això no passa. Jo crec que s'està convertint en el millor republicà d'Espanya, no?
No, jo no tinc res més a dir. Jo espero que això doncs, no es vulgui tancar d'una manera forçada o artificial la crisi o el parèntesi, de dir ja està, he demanat perdó i aquí no passa res, no ha passat res, sinó que hi hagi la capacitat per dir aquí tenim un problema i aquest problema no es resol amb una frase que doncs, tots l'han magnificat tots els mitjans, sinó que hi ha d'haver alguna altra reacció. I aquesta és la que en les instàncies, diguem-ne, polítiques, no hi acaba de ser aquesta reacció. En canvi, sí que hi és en la ciutadania, que no té capacitat, potser, només en tot cas, de fer bullir l'olla, però vull dir que amb això sol no n'hi ha prou, però que aquí hi ha un problema que si som incapaços, diguem-ne, de detectar-lo i donar-li sortida, doncs això tornarà a aparèixer doncs, en el futur.
Jo estic molt preocupat per un altre tema col·lateral que ve d'aquesta història, que és que en tots els debats que ara he escoltat a TV3, a altres puestos, surten periodistes, Foix, per exemple, nomenaré un.
Pots dir els noms que vulguis, ho
sap. No, dic el Foix només per dir un, però...
Una gran persona.
No, el critico, eh? Però que diu, bueno, és que tots sabem les històries del rei, que jo no les diré, eh? Jo no seré pas el que les diré. Això ho he sentit ja, no? Els altres, que no recordo ni els noms dels qui eren, o diversos, l'Arús mateix, també, per dir un altre. No, és que tots sabem moltes coses del rei, però no direm res, perquè jo no seré pas el primer. És, cuidado, que estem entrant en una societat de molta por. Sí. La gent té por.
Sí.
A què? A que li vingui... No sé si per li vingui la inspecció d'Hisenda demà i el matxacre o aparèixer mort en una cantonada. És a dir, exactament no sé quina por tenen, però és que sí que sembla que tenen unes certes informacions i al final aniran allò que jo vaig dir el seu dia, que això de l'Urdangarín és el mateix que fan ells dos, el príncipe i el rei, però ells tenen immunitat.
Sempre
i ara s'han creuat
els correus electrònics.
Per què? Perquè aquell home l'estem atacant i està a punt de la presó de llit la dona.
El Diego Torres.
Si no sortiria res.
Per cert, que viu a Sant Cugat, o tenia una casa a Sant Cugat.
Tenia una casa a Sant Cugat, sí, és cert. I és a dir, que el Diego Torres perquè està atacat i està a punt de la presó i ja lo tengo todo perdido, pues bueno...
Tiro la manta.
Començo a tirar la manta per veure si lo frenen.
Ha ensenyat la puteta. Jo crec
sí,
que és un
tio lleig. Sí, que hi ha la puteta, que hi ha el molt més.
No me voy a morir yo solo.
Exacte.
O pringuem tots o no pringa ningú. I jo crec que fa el que ha de fer. Ha ensenyat la puteta, enviat tres emails, ha dit, ei, que los tengo todos, eh?
A més, em consta fehacientment, perquè el conec molt, té un gran abogat, cosa que, amb tots els respectes dels abogats, és a dir, aquest té un gran abogat, no el que dic els altres, però i aquest sap jugar bastant bé el tema, i ja crec que ha llançat dos emails els més suaus que deu tindre, perquè en deu tindre 50.000 més.
Vols dir que podem tenir alguna sorpresa?
Si això segueix
dependrà de les ganes que en tingui el jutge,
sí.
Perquè el jutge, fixeu-vos que de seguida doncs, ha descartat aquest sí, aquest no,
sí. I s'ha anat a Barcelona ara per declarar 140 per tant, persones, a veure si pot sortir per algun lloc.
Les pressions hi són, vull dir, i en el fons, escolteu, hi ha les aliances amb els poders fàctics és una realitat. Després doncs, tracta de veure si hi ha doncs, una rivalitat entre grups i uns altres, però aquí sí que salven, intenten salvar la corona i la família i tal, I ja veurem,
no, no, tots, perquè els de la dreta aquests, el grup Intereconomia i tot això, no, eh?
Vull dir, és el més canyero, curiosament.
El més canyero de tots. L'ultradreta, bueno, ultradreta, o la superdreta,
bueno, el seu règim, el seu règim és un altre, no?
Sí, jo no sé si és contra la monarquia o contra, en aquests moments, contra Juan Carlos, eh? És a dir, jo penso que són la gent que aposten, doncs, de dir, és l'hora de Felipe, i estan jugant la carta al Felipe.
Bueno, aquests se sentien bé en un entorn en el que governava un tal FF, no?
Sí, sí.
Doncs. Sí. Bueno, però aquest matí, pensant en això de les declaracions del rei, se m'ha ocorregut una bestiesa, perquè jo deia, carai, si... Bueno, una altra. No, perquè pensava, carai, o sigui que això funciona així, no? Tu fas una malifeta, poses cara de nen bo i dius, ho sento, m'he equivocat, no ho tornaré a fer, i s'ha acabat el problema. Fantàstic, me'n vaig a veure al meu banc ara mateix.
Perdonado.
Per explicar-li les coses que vaig fer malament, lo molt que me'n penedeixo, i que entenguin que els deixaré tirats. Evolucionant sobre això, que segurament si vaig al meu banc no em faran cas fent això. Aleshores he pensat, carai, com podríem fer per convertir les accions reials en accions que els súbdits també puguem fer, no? I estava pensant que potser estaria bé que determinades accions reals, o qualsevol actuació real, s'entén jurisprudència, per llei. Escolti'm, si aquest senyor fa una malifeta i se'n surt, sortint per la tele i dient lo siento mucho, me he equivocado, jo també.
Però qui qualifica de malifeta una acció del rei?
Ell mateix, perquè es disculpa.
Disculpa, perquè...
Com és allò que dieu els advocats? Excusatio non petita, accusatio manifiesta, no? Aquesta m'agrada molt a mi.
Però quan diu no tornarà a passar, què es refereix exactament? Sí. Que no ho tornarem a saber, perquè clar, és el que deia el Jordi, no? Si aquest senyor no té aquest accident, no ens haguéssim assabentat, ell hauria anat a fer la cacera molt tranquil·lament.
Tu no tens fills de 9 anys, si en tinguessis ho sabries perfectament. Aquesta cara, un nen, no la posa perquè està empenedit. La cara la posa perquè, ostres, m'has pillat. Em perdones, papi? No ho tornaré a fer perquè és la clàusula final que queda sempre bé perquè la resposta del papi sigui sí, et perdono. Però realment és... M'has pillat.
Jo continuo insistint que això no treu que en l'opinió pública ha quedat clar que aquí hi ha un problema. Més enllà de la cacera, jo diria, més enllà de tot. I això, una declaració de penediment i tot això no ho treu. És a dir, quedarà soterrat i ja veurem quan tornarà a sortir, ja veurem quin xup-xup anirà fent i com acabarà, doncs, això desembocant en una altra situació.
Doncs és el que sembla clar. A mi la sensació que em dona és que la casa reial, tal qual l'entenem, està tocada de mort. És a dir, jo no m'imagino l'estructura actual per durant gaire. Jo crec que s'imposarà molt ràpidament l'abdicació del rei en favor del príncep i que s'intentarà córrer
una manera de salvar la institució.
Sí, exacte. Es correrà un tupido velo sobre tots els desmans que s'hagin pogut produir i tornem a començar.
I la lògica generalitzada dels poders.
Exacte.
Escolteu, la transició, uns dels pactes que hi va haver en l'etapa de la transició, hi havia tres pactes, no? No toquem la unitat d'Espanya, no toquem l'exèrcit i no toquem la monarquia. Mm-hmm. Eren els tres pactes que van fer els partits polítics i els mitjans de comunicació del moment. Mentre no hi ha això, llibertat, democràcia, etc. Doncs aquí passa el mateix, vull dir, aquí hi haurà un moment que pot haver-hi un canvi, una abdicació, i el Felipe pels núvols, i la reina, i el que ara sí que anem bé, que són joves, progres i tal, simpàtics, i ja està. Aquest és el problema. No hi ha, per mi encara, cap capacitat política per generar una altra alternativa més potent, diguéssim.
Alguna cosa més? O parlem de l'Argentina?
Argentina.
Què els sembla? Faig un petit resum. La presidenta Cristina Fernández diu que l'Argentina està canviant la història després d'aquest inici de nacionalitzacions. Ara el govern argentí vol expropiar Repsol, també la distribuïdora local de gas, i un sindicalista del govern o proper al govern de Kirchner no descarta més nacionalitzacions. Mentrestant, el govern espanyol prepara sancions contra l'Argentina per l'expropiació d'YPF a Repsol, que s'aprovaran en el Consell de Ministres de demà. Com han vist aquest cas en què hem vist aquesta acció del govern argentí de nacionalitzar YPF i com han vist la reacció del govern espanyol i sobretot de la resta de la comunitat internacional, perquè abans parlàvem de quina havia estat la reacció abans d'entrar en antena, que hem vist que l'estat espanyol s'ha quedat, no diré del tot sol, però amb suports poc explícits.
Jo diria Jordi. sol, més sol que la una. Vamos, a Kisser, una actitud populista, diguem populista, una actitud de negoci, és a dir, he vist pels víbores i financers que veuen cara la situació, primera, que Espanya està dèbil, que la cotització està a la baixa, que pot baixar molt més perquè pot tenir mesos desprestigiant, ara és el moment oportú per quedar-nos-ho, ho tractarem als nostres tribunals, que aquí ja són manipulats, com el qual vull dir això, i bueno, i tens la presidenta dient que l'activitat, l'extracció de YPF baixa igual que les trompa, que una trompa d'un elefant. No sé si el suposo referia a la del rei, però bueno, vull dir, en fi, tanta violència tampoc feia falta, és a dir, per fer el cas aquest. Bueno, per mi hi ha una cosa molt important, que és reiterar el que vinc dient de que la comunitat està morta, perquè en aquest cas concret és la comunitat qui tenia que actuar. I no nosaltres anar a demanar ajuda a Estats Units, que ja ho vam fer, i als Estats Units doncs, ella havia d'anar a parlar directament amb l'Obama i es van arreglar, no sé en què es havia d'arreglar, sé com es va arreglar, que és a dir, bueno, donarem l'oportunitat que inversors americans entrin a YPF, vull dir, i efectivament llavors l'Obama deia estupendo.
No, home, hi ha un 17% d'YPF que està en mans d'inversors americans.
Sí. Aquests no els toquen.
I aquest no s'expropien.
Això, que diu, podria fer-ho tot, però no l'expropio, però a més a més et donaré l'oportunitat que entrin americans si volen entrar, i que no sabem si volen entrar o no. I a partir d'aquí ens ho prenen, ens foten fora per d'avui per demà, és a dir, no deixen treure ni els mobles, per dir alguna cosa, ni les coses personals que algú tenia, i a partir d'aquí, paz és glòria, i ja pagaré quan em roti, i com em roti, i la comunitat s'ho pues, mira. I no passa res. O sigui, som un país de la comunitat que no pintem res. Pues, fora, ja és el moment potser de marxar, no?
Jo faria una prèvia. Ahir era? No, abans d'ahir. Abans d'ahir. Hi havia l'Enric Juliana aquí a Sant Cugat, que va fer una tertúlia, i va fer gràcia perquè va tocar aquest tema i va dir una cosa que a mi em va dir, ostres, està bé la... Diu, Argentina ha aprofitat el moment polític de feblesa que hi ha i ho va comparar amb els fets del 75 de la Marxa Verda. És a dir, un moment de crisi d'estat en què el Franco es moria, que hi havia doncs, un rei doncs, que no acabava, doncs, era el príncep que agafava, van aprofitar Marxa Verda i tal, i no hi va haver capacitat de reacció. En aquests moments, el rei doncs, de cacera, l'hospital, la crisi, tots els problemes doncs, sobrevinguts en la crisi, i dona el cop de gràcia. Com a prèvia no em sembla malament, vull dir, hi ha moments, hi ha actuacions que es prenen aprofitant les conjuntures. Sobre el fet en si, jo penso que, jo potser sóc heterodox en aquest sentit, jo penso que Argentina té el dret de fer el que va fer. Quan hi ha inversions de fora en un país, sigui que sigui, el país hi ha de posar unes garanties per poder invertir. I un cop posades aquestes garanties, si es canvien les regles de joc, hi ha d'haver una indemnització, una compensació, que això és el que no ha fet l'Argentina. L'Argentina pot dir, a mi, per la situació que passa, jo vull ara doncs, fer ús dels meus drets d'estat i faig una nacionalització, a canvi de pagar el preu i el cost de tot el que s'hi ha posat allà. I un cop fet això, ens agradarà més o menys, però jo diria que això entraria dins del marc del dret internacional. Dic jo, no sé si és així o no.
Sí, de fet, exactament és així, com tu dius, sempre quan tu paguis el preu que toca. Ah. Per preveure això, Repsol i YPF, quan van fer els estatuts, ja van preveure que no hi hauria possibilitats de nacionalització perquè qualsevol compra que es volgués fer es hauria de fer via OPA, sigui de l'Estat o sigui del... La 15, evidentment... expropia i avui fa el decret d'expropiació i aprova la llei d'expropiacions sense les clàusules dels estatuts que hi havia.
I els ocupa i aquí... sense passar encara ni pel Senat ni per allò.
No, exacte. O sigui, bueno, és una inseguritat jurídica total i absoluta. Però això li pot... A canvi, la teva evaluació és la correcta d'un país sèrio.
Però se li pot girar en contra, al cap i a la fi, perquè qualsevol empresa sí. que vulgui invertir, això
no,
ho ha dit el
president. No, jo no estic d'acord. No, qualsevol no.
que pensi, home, jo no, mi, jo no fico allà
dins. A mi la paraula que em ve al cap quan, quan veig l'Argentina és mindundis. Sí, som uns mindundis. Nosaltres som uns mindundis.
Telefònica i companyia acollonits aquí.
Tots assustats, perquè diuen tenim un govern i tenim uns pactes europeus que no ens protegiran en absolut de qualsevol actuació que es vulgui fer en aquest país. Hauríem de ser americans. No ho som, som espanyols. Espanya pinta en l'entorn europeu i en l'entorn mundial. A mi l'únic símil, perdoneu, l'únic símil que em sembla prou rellevant i entenedor és que pinta tant com Catalunya a Espanya. No pinta res.
És la madre pàtria.
I el món es creu amb el dret. Argentina no li ha costat gens fer una expropiació que en qualsevol altre país hagués representat una catàstrofe. Les declaracions del Rajoy l'altre dia després de l'expropiació a mi em feien plorar. Això és el nostre president del govern. Així és com es manifesta després del que ha passat. Amb un to, semblava el discurs aquell, no sé si us recordeu, el discurs de la niña, no? Que va fer en el debat electoral de fa 8 anys, l'últim speech, aquella, esa niña que no tindrà medicament. Sembla el mateix, amb un to pla, to baix, amb un discurs sense contingut. Quan al món li hagués agradat escoltar un tio cridant, absolutament sortit de si, exigint a la comunitat internacional que l'ajudessin...
Cop de puny a la taula.
Exacte, cop de puny a la taula. Dic, senyors, això no pot ser. Això no pot ser, perquè si això és així, tot això explota. Clar, realment no explota res, perquè la Hillary Clinton ja va dir, ai, què, ah sí, no, segur que no era tant com ho veus, i ja està. I l'Obama el dia abans pacta les condicions dels americans, sí. I avui, bueno, a l'hora després de l'anunci de l'expropiació, els xinesos estan fent ofertes per entrar a YPF. És a dir, això no ha estat una qüestió legal, això no és una qüestió d'estat. Això no és una qüestió on Argentina hagi decidit que els recursos naturals han de ser gestionats per una empresa del propi país. Això és un fet econòmic pur i dur, que ens han robat unes accions i que amb el ple convenciment de que ningú farà res. Dius, han de pagar, sí, l'expectativa de temps poden ser molts anys abans no es resolgui el pleit internacional de posar-hi preu a les accions. Tant dius, ostres, mindundis, i això m'hi preocupa molt.
I més enllà de les repercussions en l'empresa mateixa, en l'economia d'aquest país o de casa nostra, que per la relació que té Catalunya, creieu que hi té una incidència això o és un fet, diguem-ne, que podem discutir el dret internacional, però doncs que el problema el tindrà doncs l'empresa i prou, però que el país no...
El problema el té la Caixa.
La Caixa.
És evident, és l'accionista més gran que hi ha allà i de Repsol, i en conseqüència de rebot aquesta lluita interna que ha tingut amb el Rivero i tot això, quasi hagués sigut millor que no hagués fet, perquè li ha costat molts calés i ara doncs, una segona batacada que vull dir... No vull dir que no aguanti, perquè l'entitat en si crec que ho pot aguantar, depèn de la venda de pisos que faci, perquè és més greu el problema dels pisos que no el de Repsol, però bueno, s'afectarà molt a la seva economia, evidentment.
Sí, i pensant en altres volums, Latinoamèrica s'havia convertit en la gran oportunitat de qualsevol companyia amb capacitat exportadora en aquest entorn de crisi. Moltes companyies estaven a Latinoamèrica perquè hi ha països allà que estan creixent fort, a part de Brasil, Xile, Perú, Uruguai, és a dir, són països que estan creixent molt fort. És veritat que Argentina sempre s'ha vist raro des d'aquí, però és que dintre d'aquest entorn bolivariano, no? On s'hi sumen molts de Latinoamèrica, jo crec que la inseguretat jurídica que genera per qualsevol companyia espanyola que estigui en aquell entorn és alt. I, per tant, molts dels plans d'expansió a Latinoamèrica s'haurien de replantejar i, en qualsevol cas, els finançadors d'aquests plans segur que s'ho replantegen. Per tant, jo penso que sí, que pot influir bastant.
Algun comentari més sobre aquesta situació? Veurem com acaba. Escoltin, sobre el tema de les receptes. Els jubilats pagaran fins a 18 euros al mes pels fàrmacs. Els preus dels medicaments dependran de la renda i els aturats sense prestació els tindran gratuïts. Els de les rendes inferiors als 18.000 euros pagaran un màxim de 8 euros al mes. En aquest cas parlem dels jubilats. I les capses, això sí, tindran el nombre de pastilles adequades al pacient. Conseqüències de les retallades que han tocat els jubilats que semblava que, vaja, s'haurien de saber d'aquestes retallades en un principi, però finalment, si van a la farmàcia, els tornarà, bueno, els tocarà pagar. Què els semblen aquestes mesures?
D'entrada, abans d'opinar, perdoneu, abans d'opinar de la mesura, no sé què implica això. És a dir, com és que Madrid em diu a mi que el que he de pagar o no, si és una competència que m'han donat a mi a Catalunya? No sóc jo que
gestiono. De fet, tenim l'euro per recepta.
Clar, si som nosaltres que hem
donat sobre la taula.
Una idea d'un euro per recepta no volem aquesta mida, volem la nostra. Jo crec que és que no sé, perquè ells ens imposen mides quan és una cosa cedida a nosaltres. Bueno, és que aquesta gent, això de les autonomies, ja ho donen per sentat que no existeix. Vull dir, no sé, em preocupa molt aquest fet. L'altre em sembla demencial.
No, jo d'entrada, una cosa, és dir, ens tornem a trobar en un capítol concret més, el gran engany del Partit Popular en unes eleccions acabades de passar, amb un programa, amb unes que s'han recollit totes les declaracions dient no pujarem impostos, no tocarem les pensions, no afectarem sanitat i educació perquè són serveis bàsics fonamentals, tot això s'ha anat en orris, tot. Està clar, llavors, dir la gent que confia, de vegades doncs, hi ha altres partits que han dit escolta, nosaltres hem tret que sí l'impost de successions perquè ho van prometre a les eleccions, amb l'excusa del programa. Aquí, en el programa, hi va un paquet molt ample i cap problema ni per treure-hi, per carregar-s'ho. D'entrada, això, és a dir, hi hauria d'haver una rebel·lió de dir, senyors, ens heu enganyat i no hi ha dret. Les pensions queden tocades, és a dir, Rajoy havia dit, nosaltres no tocarem les pensions. Jo, que sóc pensionista, al gener vaig rebre una carta de la ministra de Treball que deia, tal com havíem promès i tal, pugem la pensió, 1% i tal. I això a vostè li suposarà tants euros, que concretament la meva pensió era 5 euros al mes d'increment.
Un esmorzar.
El mes següent, 30 dies després, la mateixa ministra torna a enviar una circular i dir, com vostè sap, doncs hi ha un problema econòmic i tal, hem de col·laborar-hi tots i tal, això ens ha portat a incrementar l'IRPF. Això té una repercussió en la seva pensió, de tant que suposava 35 euros menys. O sigui, entre els 5 mes del mes de gener i els 35 del mes de febrer, que ja quedaven consolidats, aquesta era la promesa que m'estaven recordant. Bé, vull dir, ara aquí venen, doncs, el retall d'aquest tant per cent dels productes i el que diu el Jordi, jo aquí el gran problema meu és quina reacció està fent el govern de Catalunya. Boi Ruiz ha dit amén a les mesures del senyor, del ministre, de la ministra de Sanitat, en aquest cas. Diu, nosaltres no tocarem l'impost d'un euro que hem posat als medicaments i, a més, ens sembla bé que el govern de Madrid també faci la seva política perquè és l'àmbit que li correspon. I, per tant, és un euro més totes aquestes retallades que suposa un increment brutal en la despesa de la gent més feble. Quina reacció hi ha? No ho sé.
Us en recordeu del que deia fa una estona de la reacció del Rajoy enfront al tema d'Argentina? Si substituïu Rajoy per Artur Mas, us donarà la meva opinió sobre la reacció del govern de la Generalitat davant de tots aquests fets. Que Madrid no es creu lo de les autonomies, està clar, que funciona amb caixa comú, ho han demostrat, sempre, no només aquests, tots, els importa un xurro. I el que explicaves ara, Josep Maria, m'ha donat la clau de la reacció del rei, tornant a lo d'abans. Diu, clar, si és que ho ha pres dels polítics. Nos equivocamos, lo sentimos, no lo volveremos a hacer.
Però aquest sí que ho tornen a fer, eh?
Bueno,
podem tornar-hi,
perquè pot ser recurrent, això. És a dir, vam prometre el que ens va donar la gana sense saber res de res de res de res, el qual en el meu entorn es considera irresponsable i punible, vam fer una oferta publicitària, allò que et poden multar, no?, si promets coses que el producte no compleix. Vam dir, el meu producte el farà més jove, més guapo i més simpàtic. Vas menjar el producte i et vas fer més vell, més antipàtic i més lleig. I no tens a on anar a recórrer. I funciona així. El sistema funciona així. Aleshores, com ho canviem? Ho canviem?
No sé, jo hi afegeixo la feblesa en la reacció. És dir, recordeu, abans de les eleccions, tota la campanya que hi va haver perquè ens devien doncs, la disposició addicional tercera, els 759 milions d'euros, el fons de competitivitat i tal. Ara allò s'ha oblidat i es recorda només els 209, em sembla, no sé quan, de l'any 2009, em sembla. Però ni això ha entrat en els pressupostos generals de l'Estat. No els que ells que havíem reclamat doncs, fa 4 mesos, sinó ni aquesta quantitat, que és molt menor d'un altre dels anys doncs, que entra en la disposició addicional tercera. És a dir, hi ha una feblesa de reacció. És a dir, per suport meu, jo no sé si hi ha complicitats i el que vulgueu, però aquí tenim un problema realment de no encaix entre el que fem aquí i el que es fa des de l'Estat.
Sí, sí, jo vull recuperar els polítics andalusos que quasi maten per aconseguir que el PER no s'anul·lés. I aquells sí que van posar els
absolutament
crits al cel.
Mm-hmm.
I aquesta és l'actitud que volem dels nostres polítics ara. Mm-hmm. Això ho han d'entendre.
Sí, necessitem reaccions clares, cops de puny a la taula, enfados. Al final, el missatge es composa, això els que feu comunicació ho sabeu infinitament millor que jo, es composa de moltes perspectives. Una és el que dius, una altra és com ho dius, una altra és com ho envoltes. No? Ni diem, ni ho diem bé, ni ho envoltem de res. No? L'únic que s'ha decidit, la gran reacció és un, negociarem a Madrid. Dos, fem un ple per parlar d'això del finançament.
No? Sí, avui comença una ronda de contactes.
Sí. I tres, fem una ronda. I mira, i per fer-los rabiar, comencem amb Esquerra. Perdoneu-me, però jo torno a veure el meu fill.
Parlarem del pacte fiscal, que és una cosa molt etèria, però doncs, que doncs, pot anar alimentant, doncs, de moment ens entretenim discutint. Jo voldria només insistir que hi ha l'altre element que hi va haver a la reunió ahir dels consellers d'Educació, que penso que és un altre capítol importantíssim que s'està introduint i sembla, doncs, dir, per comptes de 25, 30, uh-huh. Per comptes dels professors, per comptes de 23 hores, 25. No hi haurà substitucions durant 15 dies i tal. Tot això incideix d'una manera tan negativa en la dinàmica de l'escola, en un moment en què a l'escola hi ha un canvi sociològic importantíssim de diversitat que demana molta més atenció individualitzada en els alumnes i tot això, que sí, es van retallant les condicions i que això té una incidència negativa molt important.
I el govern espanyol ha sortit dient que si cal intervindrà en autonomies. Sí. Les declaracions dient que si veuen que hi ha alguna autonomia
haurà de
que no s'acaba
València,
de comportar,
haurà de començar
avui, i ha dit que si era del seu color polític no li importaria.
Haurà de començar a València, que està fins a l'aigua, fins al coll.
No, avui a La Vanguardia ja parla que Hisenda està dient que pot fer una intervenció de prova.
A la prova.
Sí, d'entreno, allò de para calentar. Vamos a buscar una que esté rarita. No? Bueno, la caixa comú, és el que dèiem, ni d'un disc, no pintem res, ningú.
No pintem res, no, ni nosaltres de Catalunya a Espanya res, i ni a Espanya a Europa res. És a dir, això s'ha acabat. O sigui, una de dos, on ens separem, o anem a pel poder espanyol. És a dir, aquí hi ha dues opcions.
Però ja s'han intentat això,
ens hem de fer
no? L'estratègia del poder espanyol.
Bueno, la fem d'una altra manera.
Fem la marxa
menys
verda.
La vam fer amb tota la transparència i de cara. Potser l'hem de fer d'esquenes, com ells ho fan.
La marxa de la barretina.
Escoltin, una cosa, ja que ens queda un poc més d'un minut. El Barça passarà a la final. No?
Guanyarem, i tant, home, i tant.
Mira, jo vaig patir molt, ho sento.
El Cesc que no jugui, per això, la tornada.
Exacte.
El Cesc a la banqueta està guapíssim.
Queda molt mono la banqueta.
Sí,
perquè cada bon noi.
Uns errors.
No es poden, amb una semifinal de Champions, és brillant tenir el percentatge de possessió de pilota. Jo crec que el Barça va jugar d'escàndol, va jugar molt bé. El Chelsea també. Si tens 5 oportunitats, n'has de ficar 3.
Sí. No. És que ahir podíem quedar 3-0.
Tranquil·lament, sí, sí.
I, aviam, i el de l'Alexis del travesser, pues, és mala sort. El Messi l'hagués ficat, però és mala sort. Vam fer un altre pal
al final,
que...
Temps de descompte,
que pot ser mala sort. Ostres, però és que n'hi va haver dos. Que estava... Que a mi em costa entendre per què no es van ficar.
No es va ficar dintre.
Sí, perquè 40 milions de jugador no poden fallar això.
Aquí està el preu.
Com estic, això?
40 milions d'euros de jugador no poden fallar això.
El problema és que si intentem vendre deu valdre 7.
Jo sí que podria fallar.
Hem de marxar. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Balcés, Jordi Piella i Joan Alsina. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Butlletí Magazine.